Benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Avui dimarts, 19 de novembre, farem una anàlisi sobre el procés electoral a Xile, on recordem, Michelle Bachelet ha guanyat la primera volta, però necessitarà una segona el 15 de desembre. Serà el mirador de l'actualitat. A l'entrevista, uns minuts abans de les 9, la germana Carmen Frauca, missionera de Lumen Dei, farà balanç d'una campanya sobre el Rosari en l'any de la fe. Ja a la segona hora parlarem sobre l'increment del preu a les escoles oficials d'idiomes de cara a l'any vinent. Ho farem amb Terencio Simón, el director de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes de Barcelona. També tindrem l'espai setmanal Solidaritza't, on presentem, recordem, una entitat solidària. En aquesta ocasió coneixerem la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, de la mà del seu director general, el Toni Codina. I ja a la part final del programa arriba el Sacralia a casa nostra amb el doctor Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més, avui dimarts, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins a 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, a la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, que m'acompanya aquí al costat. Molt bon dia, Gerard. També Miquel Vera i Laura Aznar, i a les vies de so, com sempre, Toni Huguet i Xavi Aguilar. Tot seguit repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Sara Cruz.
El Banc Central Europeu i l'executiu comunitari alerten que l'aixeta del crèdit de la banca espanyola continuarà tancada el 2014 i es començarà a reobrir, però no serà fins al llarg del 2013, tot i que no per a les petites i mitjanes empreses. El motiu és que els bancs espanyols prefereixen comprar deute públic que no pas prestar diners al sector privat. Amb aquesta estratègia, que és menys arriscada i els permet obtenir diners més barats, els bancs han aconseguit obtenir beneficis durant la primera meitat del 2013. Aquest camí, però, té el risc d'ofec de l'economia, que l'economia real acabi posant en perill una recuperació de molt a poc. Aquestes dades apareixen en el quart informe de Brussel·les i el Banc Central Europeu sobre el rescat bancari. Recordem que l'Eurogrup va acordar dijous passat posar bona part d'aquest rescat sense cap ajuda addicional quan acabi el gener. El rescat, per cert, ha costat 41.300 milions d'euros. I canviem de qüestió perquè la majoria dels detinguts en la gran operació policial antidroga a Barcelona la setmana passada ingressaran finalment a la presó. El jutjat número 3 de Badalona ha decretat presó per 25 dels 35 detinguts en aquesta batuda antidroga que els Mossos d'Esquadra van fer la matinada del dijous a divendres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs i també el de la Zona Franca de Barcelona. A tots els empresonats se'ls acusa de delictes contra la salut pública i pertinença a banda criminal. El jutge de Badalona n'ha negat ordenat presó provisional perquè creu que hi ha risc de fugida i reiteració pel delicte. 7 dels detinguts han quedat en llibertat sense fiança i amb càrrecs. El cas, però, continua sota secret de sumari. I d'altra banda, ahir va començar el judici contra l'acusat de degollar la seva filla petita de 18 anys al novembre del 2011 a Girona. El parricida confés, ha assegurat que va matar la nena perquè Satanàs el va posseir. Escoltem-lo.
Me decían que me mataran, que me hiciera daño a mí mismo y que hiciera daño a toda mi familia. Cuando Satanás entra en tu cuerpo y te controla, controla tu voluntad. Y cuando Satanás controla tu voluntad, tú no puedes dar marcha atrás. Y Satanás ha hecho que suceda lo que sucedió.
El mateix acusat ha dit que va resar per evitar que matés la seva altra filla de 8 anys, que no recorda, però, res del que va passar perquè Déu va fer un miracle. També ha retret als professionals que l'han atès que no hagin fet cap mena d'exorcisme en el seu cos. L'home ha explicat en el judici, dos mesos abans dels fets, que va començar a sentir que el diable li parlava i li exigia que fes mal a la seva família. Va ser ell mateix, però, quan després de matar la seva filla i posar-se a resar, va recuperar la consciència i va poder trucar al 112 i evitar, segons ha dit, una altra tragèdia. El fiscal demana per ell 19 anys de presó per un homicidi amb l'agreujament de traïdoria i l'atenuant de confessió. La defensa també qualifica els fets d'assassinat, però vol que el seu client sigui eximit i hagi de complir una pena de 15 anys d'internament en un centre psiquiàtric El lletrat al·lega, però, que va actuar sense ser-ne conscient, empès per un brot psicòtic i agreujat de la ingesta d'una gran quantitat d'alcohol. I quan passen just 5 minuts de les 8 del matí, anem cap a París, perquè continua el fort desplegament en aquesta ciutat per capturar el presumpte responsable d'atacar ahir amb arma de foc al diari Liberación i una oficina bancària. La policia ha organitzat un fort desplegament a la capital francesa per buscar un home armat que ha disparat a la seu d'aquest diari i ha ferit també de gravetat un altre home. La seva descripció coincideix amb la de l'home que posteriorment ha disparat contra la seu del banc Société Générale i amb la del que divendres, recordem, va protagonitzar un atac semblant contra la cadena de televisió BFM TV, també amb seu a París, sense víctimes. Tant la policia com la Fiscalia de París creuen que és la mateixa persona responsable d'aquests tres atacs. La policia busca un home d'uns 40 anys, amb el cap rapat i d'una alçada compresa entre el 1,70 m i el 1,80 m. I acabem aquest primer repàs de l'actualitat explicant-vos que el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha confirmat que el govern espanyol recorrerà la cassació al Tribunal Suprem la sentència del vessament del cas Prestige, que condemna 10 mesos de presó al capità del vaixell per un delicte de desobediència i deixa sense responsabilitat penal el cap de màquines i el director general de la Marina, Marcant. I quan passen gairebé 6 minuts i mig de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. La presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reaparegut públicament per primera vegada després de la seva operació per un coàgul al cervell. Ho ha fet en un vídeo gravat per la seva filla a la Casa Rosada, on sembla relaxada i on apareix sense el dol rigorós que guardava pel seu difunt marit. En aquest vídeo no parla de política i agraeix a tothom l'interès mostrat per la seva salut. Després dels 40 dies de convalescència, Fernández tornarà a la feina amb una remodelació del govern argentí que ahir mateix va ser anunciada en una roda de premsa convocada per sorpresa i que alguns mitjans ja preveien. Hi haurà canvis al capdavant dels ministeris d'Economia i d'Agricultura i un nou cap de gabinet. Els nomenaments es faran oficials avui i els nous càrrecs prendran possessió demà dimecres. I canviem novament de qüestió perquè arriba a judici la mort d'un soldat en ple carrer a Londres. Al banc dels acusats s'hi asseuen dos islamistes britànics, acusats de matar un soldat al mig del carrer el maig passat. El cas que ja en aquell moment va commocionar la societat britànica i va provocar un fort augment d'actes xenòfobs, aixecat també en aquesta ocasió molta expectació. Els dos homes van atropellar i posteriorment degollar el militar mentre cridaven «Allah és gran». Després, amb les seves mans ensangonades, exhibien els matxets i pistoles davant dels telèfons mòbils amb què gravaven els vianants mentre proferien consignes contra el govern britànic. Els dos autors de l'agressió eren britànics d'origen nigerià convertits a l'islam. Nou capítol en el cas Armstrong, i és que ara l'exciclista ha acusat l'expresident de la Unió Ciclista Internacional, Hein Verburgen, d'encobrir un cas de dopatge seu durant el Tour de França l'any 1999. En una entrevista publicada al diari britànic Daily Mail, Lance Armstrong afirma que l'expresident li va dir que s'havia de trobar alguna cosa per explicar el resultat positiu en corticoides d'un control. L'excusa va ser una pomada per tractar una irritació cutània. Segons Armstrong, el president de la Unió Ciclista Internacional li va dir que el ciclisme no es podia permetre un altre cas de dopatge després de l'escàndol que havia protagonitzat l'equip Festina la temporada anterior, però que s'havia de motivar aquest esport d'alguna manera. El nord-americà va seguir en carrera i va acabar guanyant aquell Tour i els 6 següents, dels que ara, recordem, està desposseït. I parlem ara de futbol perquè després d'un cap de setmana de descans els jugadors del Barça van tornar ahir a la tarda als entrenaments, tot i la pluja. Cesc Fàbregas, que continua recuperant-se d'un esquins, va entrar en el mateix ritme dels seus companys. Pel que fa Jordi Alba i Gerard Piqué, van continuar la recuperació dels seus problemes físics fent treball de camp, però al marge de la resta dels jugadors. Xavi Hernández també ha continuat el seu treball específic, com ja va fer a la sessió del divendres. Aquest matí els jugadors no convocats per les seves seleccions tornaran a entrenar-se mentre que s'espera la tornada dels internacionals de cara a demà dimecres. I encara en futbol, 3 anys i 4 mesos després, Andrés Iniesta ha tornat a Sud-àfrica, a Johannesburg, a l'escenari on un vespre del juliol del 2010 va fer campiona del món la selecció espanyola. I acabem explicant-vos que avui s'enfronten les seleccions de Suècia i Portugal, la tornada de repesca per entrar al Mundial de Futbol de Brasil 2014 amb un 1-0 pels portuguesos. Avui també juga França contra Ucraïna amb un 2-0 pels ucraïnesos.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
I ara amb el Gerard Campó repassem la notícia curiosa del dia. Bon dia, Gerard.
Bon dia. El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa una nova aplicació per a telèfons mòbils per prevenir el consum de drogues entre els joves. L'aplicació es pot descarregar accedint al web del Ministeri i aporta informació sobre els riscos de les principals substàncies addictives com el tabac, l'alcohol, el cannabis, així com altres conductes com la ludopatia. Aquesta eina va dirigida a joves i famílies i té l'objectiu de reduir el consum de drogues entre els menors i retardar l'edat d'inici.
La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de la humanidad.
I estem sentint de fons un grup de Vilanova i la Geltrú, Gerard.
El grup de Vilanova i la Geltrú Copa Lotus ha guanyat el concurs de maquetes Sona Nou. El concurs està organitzat per Enderroc, TV3 i Catalunya Ràdio i és una plataforma musical per a grups catalans emergents. La final de la 13a edició del concurs es va celebrar ahir a la Sala Apolo de Barcelona. El Premi Sona Nou permetrà a Copa Lotus gravar i editar un disc amb un productor professional, una campanya publicitat a TV3 i Catalunya Ràdio i, a més, una gira per Catalunya amb 5 cursets promocionals i la gravació d'un videoclip.
Molt bé, Gerard, doncs moltes gràcies. I acabem explicant-vos amb aquesta cançó de fons del grup Copa Lotus, els títols de crèdit, que el pallasso català Tortell Poltrona ha guanyat el Premi Nacional de Circ 2013. El Ministeri d'Educació i Cultura ha atorgat aquest premi a Poltrona, nom artístic de Jaume Mateu, per la seva aportació al món del circ en la seva llarga trajectòria. Entre els projectes iniciats pel pallasso hi ha la creació del Circ Cric i la cofundació de Pallassos Sense Fronteres.
Mis despullats al capar. Quan tanques els ulls, t'esquiven si fixes un punt. Si ens amaguem prop d'un vedat privat, més ens valdria acotar el cap. Que el Corsa no té un seients prou decents, i a mi l'esquena saps que després se'm ressent. Veuràs en fotos d'amics comuns, ja hem avorrit el futur.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Papa Francesc lliurarà aquest diumenge a 36 representants dels 1.300 milions de catòlics de tot el món el primer document magisterial del seu pontificat escrit només per ell, després que l'encíclica Lumen Fidei, publicada al juny, l'havia començat a Benet XVI. Aquest nou escrit és l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, on l'actual pontífex reflexiona sobre l'evangelització i recull les idees principals del sínode sobre aquest tema celebrat ara fa poc més d'un any. Segons acaba d'anunciar la Santa Seu, el contingut del document es publicarà oficialment el dimarts 26, d'aquí a tot just una setmana. L'arcabisbe Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, durant la presentació dels actes de cloenda de l'any de la fe, va anunciar ahir el lliurament i la publicació d'aquesta exhortació. Dissabte a la tarda, Francesc es reunirà a la Basílica de Sant Pere, d'altra banda, amb catecúmens de diversos països que es preparen per rebre el baptisme. L'acte final serà l'Eucaristia, que el Sant Pare presidirà diumenge al matí a la plaça de Sant Pere, on està previst que s'exposin per primera vegada les relíquies del mateix apòstol Pere i que es faci una col·lecta per les víctimes del tifó de les Filipines. Fisichella va explicar que durant tot aquest any de la fe, que ara s'acaba, han visitat Roma més de 8 milions i mig de pelegrins. I recordem, com ja vam dir ahir al migdia i a la tarda, que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio María Rouco, va defensar ahir la unitat d'Espanya durant el discurs d'obertura d'una nova assemblea plenària de l'Episcopat, la número 102, que reuneix aquests dies tots els bisbes de les diòcesis espanyoles, concretament fins dijous a Madrid. El cardenal Rouco vinculava aquesta unitat a una acció política responsable.
La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad moral. A esta responsabilidad pertenece necesariamente el respeto de las normas básicas de la convivencia, como es la Constitución española, por partes de quienes llevan adelante la acción política.
El cardenal Rouco va destacar en el mateix discurs que les relacions Església-Estat estan prou ben regulades pels acords entre la Santa Seu i Espanya de 1979, un concordat que reflecteix fidelment, segons l'arcabisbe de Madrid, tant els principis del Concili Vaticà II com la mateixa Constitució. El president de l'Episcopat Espanyol, d'altra banda, va fer balanç de l'any de la fe que s'acaba diumenge i que, segons va recordar, no pot deixar d'atendre algunes circumstàncies del moment actual. En aquesta assemblea plenària de la Conferència Episcopal, entre altres temes, els bisbes elegiran el substitut de Juan Antonio Martínez Camino, que ha complert ja el màxim de 2 quinquennis per al càrrec de secretari general i portaveu.
I ara repassem, com sempre, les principals portades dels diaris a Espanya i a Catalunya. El País titula: l'exèrcit pren mesures contra el radicalisme a les seves files, en referència al pla sobiranista d'Artur Mas. El diari El Mundo titula: Urdangarín negocia un pacte amb el fiscal per eludir el seu judici. El diari ABC titula: Feijó demana un pacte PP-PSOE contra els nacionalistes. I el diari La Razón titula: el conseller de Justícia d'Artur Mas va ordenar espiar Anna Botella. Seguim amb altres diaris. El diari La Vanguardia titula: la CiU acusa el PSC d'afablir la defensa de la consulta. El diari El Periódico titula: les sales de cinema obren una guerra de preus. Els exhibidors suposen descomptes i pretenen pactar altres mesures alternatives menys atractives, mentre que Cinesa i Elmo rebaixen a 3,50 € les entrades fins dimecres, malgrat les protestes de la resta del sector. El Punt Avui titula: Mascolell parla clar a Madrid, i subtitula: si preval la línia extrema, veuran l'estat propi català, en declaracions del mateix ministre d'Economia. I acabem, com sempre, amb el diari i ara: procés sense el PSC, i titula: divisió interna. Diputats crítics es plantegen deixar el grup parlamentari abans de la votació de 150.2.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
I a aquesta hora, com sempre, connectem amb el Gabriel Genescà, el traductor i filòleg. Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Sara, què tal?
Molt bé, i tu?
Mira, avui parlarem precisament un altre cop del PSC.
Vinga,
i també parlarem de la intolerància i de la corrupció. Del PSC avui en parla Vicent Sanchís del diari El Punt Avui. Diu que els resultats de la votació de diumenge responen no tan sols a les pressions del PSOE, sinó també a una jugada municipal d'alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que veuen com davant les properes eleccions municipals Ciutadans els està menjant part de l'electorat. Això, és clar, ha descol·locat altres alcaldes socialistes d'àrees més allunyades, com els de Lleida i Flix, dels quals en vam parlar ahir. Pilar Rahola, a La Vanguardia, considera que el PSC s'ha venut l'ànima i que el vell partit de Reventós i Pallac s'ha arrenglarat amb el PP i Ciutadans, és a dir, en el bloc dels que volen malmetre el desig majoritari del poble català, i conclou que la prova de foc seran les votacions al Parlament català per veure què fan els diputats socialistes crítics amb la direcció de Pere Navarro. A propòsit d'això, Albert Sáez parla a El Periódico de canvis d'hegemonia i diu que s'acaben 30 anys d'hegemonia catalanista i d'esquerres en què CiU i PSC eren els partits majoritaris a casa nostra. Aquest canvi genera malestar social i intel·lectual, tant entre els que hi surten perdent com entre els que se'n beneficien. I per això a tots plegats els recomana: els que cotitzen a la baixa han d'entendre que la pèrdua d'hegemonia rarament es corregeix desacreditant l'adversari, i els que cotitzen a l'alça, que l'hegemònic ho és quan tolera les minories. I conclou que uns i altres s'haurien de reunir al voltant d'un mateix hashtag: fora la intolerància. I precisament Lluís Foix parla dels riscos de la intolerància a propòsit de les crítiques que ha rebut el PSC a les darreres hores, en què se li ha negat la catalanitat i el sentit democràtic. Diu que si s'ha equivocat ja li passaran compte les urnes, i conclou que fins que no respecti el dret a discrepar, serem un país de bons i mals catalans i no una societat en la qual no hi ha una única manera d'enfocar els grans problemes a què ens enfrontem. Tenim un problema, diu, amb la llibertat. Finalment, a propòsit de la corrupció, recomano 2 articles. La reflexió de Pilar Antillac a Nació Digital, titulada La factura, i l'article Danys col·laterals de la corrupció, de Sebastià Alzamora, al diari Ara.
Molt bé, Gabriel, doncs ens els llegirem.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies. Fins molt demà. Bon dia i fins demà.
A veure.
Ràdio Estel.
Vas venir a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Doncs tenim un regal per tu. A partir d'aquest dijous pots venir a buscar el teu exemplar edició especial del Catalunya Cristiana amb totes les fotografies del sopar. Som al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, prop de l'estació de Sants. Recorda-ho, pots venir a buscar el teu exemplar a partir d'aquest dijous, dia 20 de novembre. T'esperem! Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis, el trànsit.
Passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara arrosseguem les conseqüències de les darreres pluges, un parell de vies locals properes a Vilafant i a Garrigàs, comarques gironines tallades al trànsit per inundacions, i a les comarques barcelonines, una carretera tallada per esllavissades propera a Castellet i la Gornal. Com podeu comprovar, sempre estem parlant de xarxa viària secundària. Aquí, a Castellet i la Gornal, per cert, ara ja es dona pas alternatiu als vehicles, com us dèiem, per esllavissades. Calen cadenes per circular pel Pol de la Bonaigua, la C28, per accedir al Pla de Beret, i restringit el pas als camions al túnel de Viella, Nacional 230, per neu i gel a la calçada. Vies properes a Barcelona, les més carregades a l'extrem sud, autopista B23, retencions entre Molins de Rei, Sant Feliu, més endavant Sant Joan d'Espí, Avinguda Diagonal, ara baixa carregada, la B23 cap a Barcelona, també de sortida entre Molins de Rei i el Papiol, i pel que fa a l'autovia A2, i les retencions són de Pallejar a Sant Vicenç dels Horts. A l'extrem nord, la C58 és una altra via carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, trams aturades a la zona de Badalona, a l'autopista al Maresme, almenys uns 3 quilòmetres de retencions baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I aquesta hora connectem també amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics. A l'àrea metropolitana de Barcelona, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment connectem amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí encara plou una mica a les comarques del nord de Girona, bàsicament cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, Alt i Baix Empordà, també està plovent i nevant al Pirineu de Lleida, però les precipitacions comencen ja a abandonar Catalunya. Per tant, restes de precipitacions únicament al nord de Catalunya i a la resta ja no ha de ploure, tot i que el Pirineu ho continuarà fent durant tota la jornada amb una cota de neu aquest matí situada al voltant dels 1.500 metres aproximadament, tot i que de cara a la tarda baixarà una mica de cota fins als 1.200, sobretot cap al vessant nord del Pirineu. La resta de Catalunya, com dèiem, ambient cada vegada més assolellat, tot i que amb una presència majoritària de núvols, però ja sense precipitacions. La previsió per demà ens indica temperatures força més baixes. Demà tindrem una forta entrada de vent del nord, que ja la notarem aquesta tarda, i demà les temperatures diurnes poden ser entre 4 i 8 graus més baixes que les d'avui. De fet, avui les màximes se situaran entre els 12 i els 16 graus. Demà les màximes amb prou feines, les més altes, passaran dels 10 o 11 graus aproximadament. Demà amb nuvolositat variable a tot Catalunya, al matí amb grans clarianes, a la tarda una mica més de núvols, i demà durant tot el dia nevades al vessant nord del Pirineu per damunt de qualsevol cota. De cara a dijous continuarà nevant al vessant nord del Pirineu, a la resta la nuvolositat serà variable, pujaran una miqueta les temperatures, però divendres tornen a baixar les temperatures, amb més neu al Pirineu i amb precipitacions que afectarien sobretot les comarques de la meitat est, comarques de Barcelona i de Girona, coincidint amb una nova irrupció d'aire fred i també amb molta tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya. Pel que fa a temperatures actuals, tenim ara mateix 13 graus a Barcelona i a Tarragona, 12 a Girona i 9 a Lleida.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
2 milions d'euros en vals regal per les teves compres de Nadal.
I fins al dia 27, 50% d'estalvi en llagostins i gambes grosses congelats.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació i vals bescanviables a Hipercor.
El mirador de l'actualitat.
Xile mira el futur des d'un procés electoral únic i alhora innovador. Michelle Bachelet, que havia estat presidenta del país entre els anys 2006 i 2010, és la clara guanyadora de les eleccions de diumenge, però caldrà una segona volta el 15 de desembre, després que el suport obtingut per la candidata de centre-esquerra no ha arribat al mínim necessari del 50% i s'ha quedat en el 46,7%. L'aspirant de la dreta oficialista, Evelyn Matei, ha aconseguit el 25% dels sufragis, mentre els primers sondejos de cara a la ronda decisiva ja anticipen un triomf de Bachelet, segons les últimes informacions. Els xilens veuen en l'expresidenta un retorn inevitable d'una banda i per a molts, també d'altra banda, esperançador. Precisament el fet que un candidat repeteixi en una cursa presidencial i que no sigui a més de forma consecutiva és gairebé insòlit en tot el continent americà. D'altra banda, és una important renovació que s'hagi suprimit l'obligatorietat del vot per convertir-lo ara en voluntari, cosa que ha elevat l'abstenció fins al 45% en aquesta primera volta. Tot just quan es compleixen 25 anys del plebiscit convocat per Augusto Pinochet, un referèndum que el dictador va perdre i va obrir pas a l'actual democràcia, els xilens sembla que tornen a connectar amb les propostes socials i d'esquerres de Bachelet, després de 4 anys amb el conservador Sebastián Piñera. Del liberalisme, per dir-ho així, Xile passa ara a la socialdemocràcia. Això sí, sempre que Bachelet, que havia deixat la presidència, curiosament, amb una popularitat altíssima del 84%, ara fa 4 anys, ratifiqui el seu èxit polític el 15 de desembre. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, s'acaben de complir 25 anys del plebiscit que el dictador Augusto Pinochet perdia, un resultat que obria les portes a l'actual democràcia. Amb la negativa experiència del cop d'estat que va derrocar Salvador Allende, del qual precisament aquest any s'han complert 40 anys, Xile ha redefinit el seu mapa polític des de l'any 1988. El centre-dreta i el centre-esquerra es van unir inicialment en una gran coalició anomenada la Concertación, amb la qual van governar els primers presidents d'aquesta etapa democràtica, Patricio Aylwin i Eduardo Frei. Ara aquesta fase està superada i en un clima de més normalitat s'han alternat dretes i esquerres amb els dos últims mandataris, la que probablement repetirà el Palau de la Moncloa, Michelle Bachelet, de la Moneda, volíem dir, i el president sortint, Sebastián Piñera. El carisma, la popularitat i les reformes socials de Michelle Bachelet són les claus de la previsible victòria de nova majoria a la coalició de centre-esquerra que encapçala. Evelyn Matei, fins ara ministra de Treball no ha aconseguit arrencar entusiasme. Va ser la quarta opció de la dreta i arrossega la rèmora de la baixa popularitat de l'actualitat president, Sebastián Piñera, i també del descontentament social que s'ha gestat durant el seu mandat. Les protestes estudiantils han posat sobre la taula el fet que el gran creixement econòmic de Xile no ha anat acompanyat del desenvolupament social. Un 70% de la població tenen uns ingressos mensuals de 400 euros. Bachelet promet combatre les desigualtats amb una educació universal i gratuïta, una nova Constitució i també reformes tributàries a les empreses. Per fer les reformes estructurals que ni ella ni els seus antecessors van fer, li cal una àmplia majoria a la Cambra de Diputats i també al Senat, que renoven gairebé totalment. Matei és partidària de la seva banda del model econòmic i social instaurat per Pinochet, que ha fet de Xile l'economia més dinàmica de Llatinoamèrica, però amb profundes desigualtats. En canvi, Bachelet defensa un canvi de model i per aquest motiu vol canviar la Constitució, fer l'educació gratuïta, com dèiem, i universal, i reformar els impostos. Curiosament, aquestes dues candidates, que curiosament jugaven juntes de petites i que eren filles de militars que van seguir camins oposats amb el cop d'estat ara fa 40 anys, marquen ara el present i el futur d'un país que continua sent el més pròsper de l'Amèrica Llatina.
Amb aquestes pautes, gràcies Sara, comencem el nostre mirador de l'actualitat. Saludem amb les persones que comparteixen avui la taula amb nosaltres. Tenim Eulogio Dávalos, que és músic, mestre de guitarra i director del Centre Salvador Allende de Barcelona. Senyor Dávalos, bon dia, benvingut.
Muy buenos días.
Com està?
Bien. Muchas gracias por la invitación de
gracias
estar aquí
vostè.
En Radio Estel.
I com està Xile? Com la veu des de la distància?
Bueno, exacto, desde la distancia se ve con muchas expectativas. Sí, después del triunfo de Michelle Bachelet, lógicamente que bueno, si hubiese existido el derecho a voto, por supuesto, de los 750.000 o 800.000 chilenos que estamos en el exterior, hubiese logrado la mayoría.
Per tant, no han pogut votar vostès, els xilens.
No s'ha podido votar, es uno de los pocos países que vamos quedando con esa remora.
Bé, saludem mentrestant Ramon de Veciana, que és advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió, Progrés i Democràcia. Bon dia, senyor de Veciana.
Hola, molt bon dia.
En aquest cas, vostè no és xilè, però també analitzarà l'actualitat d'aquest país que el món mira des de fa 40 anys amb molt interès per diversos motius, positius i negatius, oi?
Efectivament. I pels espanyols té molta importància el que ocorreix al continent americà, més quan el populisme és un perill que hi ha a tota Llatinoamèrica, ho veiem a Venezuela i ho veiem a Bolívia, i el fet de Xile, una democràcia ja assentada, amb una economia molt estable, molt pujant, doncs crec que ens hem de celebrar-ho, i més amb unes eleccions que realment es presenten molt pacífiques.
Hem connectat, en aquest cas, via telèfon amb Tomàs Pablo, que és exdelegat de Corpo. Corpo és una institució pública responsable de la immersió espanyola a Xile. Senyor Tomàs Pablo, molt bon dia, benvingut.
Buenos días, saludos a Ramón y a Eulogio, a quien conozco y aprecio mucho. Y efectivamente hemos tenido ayer una elección en Xile. Yo creo que lo primero destacable, digamos, es el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Hubo cuatro elecciones, no solo de presidente, senadores, diputados y de consejeros regionales, que enseñan que el país se está descentralizando y no es solo más democracia, sino más instituciones, lo que suele dar seguridad a los que nos ven desde fuera a la hora de ir al país e invertir. Uh-huh. Ese es un poco, digamos, una primera apreciación.
A banda d'aquesta apreciació de Tomàs Pablo, com valoren vostè, senyor de Veciana i senyor Dávalos, el que han estat aquestes eleccions en la primera volta? S'ha cobert aquesta primera volta, recordem, amb una victòria de Michelle Bachelet pel 46,7%, s'ha quedat a 3 punts i mig gairebé de la majoria absoluta. Senyor Dávalos, per exemple.
Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos en el sentido de que, por ejemplo, los ex dirigentes estudiantiles han obtenido, lógicamente, un sitio ganado con mayoría para entrar en la Cámara de Diputados. Esto se refiere al movimiento estudiantil iniciado hace un par de años, donde esto inclusive fue un ejemplo a nivel internacional, puesto de que las universidades y los colegios, es decir, de un punto de vista de una excesiva privatización, tenían un nivel muy bajo y el endeudamiento de los estudiantes era prácticamente de por vida. Entonces, ante esta situación, ese movimiento ha tenido como consecuencia este éxito de que a estos dirigentes estudiantiles hoy día entran en la Cámara. Ese es un punto realmente relevante porque creo que es muy notorio que hoy hay una nueva generación que no tiene nada que ver con, lógicamente, el golpe de Estado, que hay una protesta y hay una realidad que en este momento no solamente lo pide la calle, sino que hoy día ya entra a la Cámara.
Senyora Baciana.
Jo el que destacaria és precisament la centralitat de les propostes polítiques. Parlem d'una candidata de centre-dreta i una candidata de centre-esquerra. Això demostra, diguéssim, l'estabilitat del país que busca, diguéssim, propostes que abracin el màxim número de població i que, per tant, es fugin d'aquestes radicalitats després d'un procés de transició que es corre aquest perill, doncs, de que es torni a bascular cap a la dreta o cap a l'esquerra precisament sortint d'una situació de conflicte. Jo crec que aquestes eleccions per Bachelet han sigut un tràmit previ a la seva investidura a les pròximes eleccions del 15 de desembre. Sembla ser que els altres candidats que es van presentar ja es comencen a manifestar a favor de Michelle Bachelet. Per tant, jo crec que han sigut un tràmit previ, una formalitat, i que després es consolidarà Michelle Bachelet, sembla ser, sense dubte, com a nova presidenta.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el director del Centre Salvador Allende de Barcelona i músic guitarrista Eulogio Dávalos, també l'advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Baciana, i l'exdelegat d'una institució pública responsable de la inversió espanyola a Xile, Corpo, Tomàs Pablo. Senyors, el món mira Xile, com hem dit, i veu aquest país com un exemple de transició pacífica i reconciliadora, d'alguna manera, cap a la democràcia des de fa tot just 25 anys. Com veuen vostès el moment actual de la política xilena? Si volen començar, per exemple, pel mateix ordre, senyor Pablo.
Bueno, yo creo que estamos entrando en un nuevo modelo. O sea, yo creo que la época de Pinochet y de Allende, etcétera, yo creo que ha pasado. Yo creo que estamos ahora con una nueva generación de gente, la gente que está reclamando en las calles, la gente que está pidiendo un cambio, digamos, en la forma de la redistribución de la renta, en lo que es mayor equidad, digamos, en los ingresos, etcétera. Es una generación que tiene 20, 25 años y que es de los principios de los años 90. Entonces, esa es la generación que acaba de entrar al Parlamento, a cuatro de los cinco dirigentes que se formaron en la calle, han recibido el respaldo ciudadano, están en el Parlamento, y esto es producto de las nuevas tecnologías. Hay una abstención que superó el 52%, entonces con una abstención del 52% hay que plantearse si la gente está indiferente frente a estos cambios o tal, o qué pasa de los políticos, o la verdad es que este nuevo modelo de vida que también se ve en España, que se ve en los países europeos, que se ve en Turquía, que se ve en Brasil, si este nuevo modelo que la gente participa como de otra manera es a lo que se tiene que adaptar los nuevos representantes del país, que en este caso aparentemente va a ser la señora Bachelet la que nos va a gobernar en los próximos 4 años. Uh-huh. Entonces entiendo que el reto que tiene es muy difícil porque hay que complacer temas relacionados con un Estado más participativo en el Estado del Bienestar. Entonces hay que ir mejorando, digamos, los ingresos de esa clase que está accediendo a un mayor o a un mejor nivel de vida, en el cual la educación juega un papel fundamental en el sistema de igualdad de oportunidades.
Sí, doncs interessant aquesta reflexió, perquè de vegades l'estabilitat a la qual es referia abans Ramon de Baciana va acompanyada d'indiferència o de gent que passa o de més abstenció, en definitiva. Però vaja, sobre aquestes i altres qüestions del moment actual de la política, senyor Dávalos.
Bueno, subrayo mucho lo que acaba de decir Tomás Pablo, en el sentido de que nos encontramos lógicamente ante un mundo nuevo, ante un mundo generacional que, ya lo dije, llegó al Parlamento y que va a exigir a quien fuera presidente, en este caso a Michelle Bachelet, lógicamente que se cumplan aquella petición que es mayoritaria, ¿no? Entonces, donde las universidades jugaron, donde los colegios privatizados durante muchísimo tiempo fueron un mero negocio negocio y que realmente, es decir, su nivel del que tuvo Chile en la historia, no estoy hablando del tiempo de Allende, de antes, ya tuvo en la historia, prácticamente era como un crisol de Latinoamérica en cuanto a su formación, tanto universitaria como educacional. Después, con la privatización que vino de Milton Friedman en adelante, esto fue solamente un negocio. Lo que se trata de producir hoy día, tal como dice Tomás, es decir, en el Estado español y en muchas partes, es decir, nosotros, es decir, también en el Servicio Nacional de Salud, desde el tiempo de Pedro Aguirre Cerda, de los años 50 o antes, es decir, éramos un ejemplo en Latinoamérica, y con la privatización, lo que también se trata de lograr acá, es decir, hubo una limitación total, es decir, que la salud era solamente para aquel que tenía un cheque de muchos ceros. Entonces pienso de que las exigencias que se van a hacer a Bachelet serán desde ahora, y que ella tendrá que hacer esfuerzos muy grandes porque, claro, no tiene todo el quórum necesario que fuera a nivel del Congreso, sí, pero de la Cámara de Diputados no.
Jo, en aquest cas, destacaria, diguéssim, la íntima relació òbvia entre l'economia i la política, és a dir, els estàndards que ens estan donant l'economia xilena ja els voldríem tenir aquí. En aquest moment, Xile té un atur només del 5,7%. Aquí a Espanya estem al 25%. O sigui, un 5,7% per nosaltres seria un atur estructural, gairebé.
Gairebé de plena ocupació tècnica, vaja.
Efectivament, no? O, per exemple, tenen un creixement del PIB del 5,5%. Aquí a Espanya l'expectativa més favorable és del 0,5%. Per tant, veiem que l'economia xilena està en una zona molt estable, i això garanteix, diguéssim, un present i un futur de Xile, diguéssim, en plenitud, sempre i quan es facin aquestes reformes que comentava el senyor Dávalo i el senyor Tomás Pablo, diguéssim, de la búsqueda de la igualtat. Jo crec que ja s'ha comentat a l'entrada del...
Es que, perdón, justamente uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, en cuanto a lo que usted acaba de exponer de la macroeconomía, estamos de acuerdo, pero no hablamos de la micro. Uh-huh. La microeconomía en este momento en Chile es prácticamente una detención en el tiempo. Habría que preguntarle no solamente a la reducción mapuche. Santiago concita, como muchos países latinoamericanos, como México, Buenos Aires, Sao Paulo, es decir, la mitad de la población. Pero es decir, realmente recorrer Chile, uno ver estado de pobreza, estado de limitaciones, es decir, realmente fuertes, eso no es el avance de un país. Se ha avanzado, yo no digo que no, se ha avanzado, se ha superado muchas cosas, pero realmente hay una cuota pendiente que es mayoritaria.
Per tant, aquesta idealització que de vegades tenim de Xile, sí, des d'Europa, sí. Certament és el país més pròsper a nivell global d'Amèrica Llatina,
però... Per inversiones i tot lo demás que nadie controla, i sí.
Però hi ha una pobresa en molts llocs. Està d'acord en això el senyor Tomás Pablo?
Bueno, yo lo que quiero recordarles a todos los que están ahí es que la renta per cápita de Chile, cuando se ganó el plebiscito del no en el año 90, eran $5,000. En esa época no había que distribuir, no había que repartir, veníamos desde el suelo. 20 años después estamos hablando de una renta per cápita de casi $20,000, aunque reconozco que de ese $20,000, el 80 o el 70% está con una renta en torno a los 400 o 500 euros. Entonces, en este momento es cuando se plantea realmente lo que es la redistribución. El país es el país líder de América Latina al día de hoy, es un ejemplo. Esta elección que ha tenido lugar ayer no solo está siendo seguida por los propios chilenos, que nos interesa lo mejor para el país, sino por todos los países de la región, ya que el país demuestra estabilidad institucional, se ha fortalecido las instituciones. Ayer con la elección que ha pasado prácticamente desapercibida, es la de los consejeros regionales, que hasta hace muy poco tiempo eran elegidos a dedo. Hoy día ha sido la participación popular la que en las regiones ha elegido a sus representantes para ver en qué se gastan los dineros en la región. Entonces, yo creo que estamos habiendo un cambio, todos están dando la calma, no va a haber un cambio en el sentido, yo como inversor español, si va a haber algo distinto a lo que hay hasta ahora. Yo creo que van a haber reformas en el sector tributario. En la elección del Parlamento no quedó claro de que haya una mayoría suficiente como para hacer una modificación de la Constitución en los términos que se ha planteado. Entonces, entiendo que vamos a seguir avanzando, y siempre ha habido una muy buena comunicación entre los sectores políticos, tanto de centro-izquierda como de centro-derecha, en el sentido de ir avanzando en aquellas cosas que son obvias. Entonces, lo que más importante en este momento es una reforma tributaria, que entendemos debe acercarse un poco a parámetros más europeos que permitan afrontar temas de la salud, de la educación, etcétera, que es lo que se ha venido ahí comentando hasta este momento.
Bé, de cara a la segona volta, a banda de tot el que estem comentant, si surten més coses encara, si volen, les poden dir, però estem donant molt per fet que Bachelet serà la presidenta de Xile novament, però vaja, ho confirmarien, ho preveuen així en la segona volta, o creuen que també tindria alguna opció de cara a les properes tres setmanes Evelyn Matthei?
No, yo creo que debido justamente a los otros candidatos, es decir, aunque tienen diferencias con la postura de Bachelet, concretamente Carlos Ominami, que es el que salió tercero con un 10%, ya ha dado su apoyo total hacia la candidatura de y además otros más pequeños también, Marcel Claude, creo que también ha dado, entonces considera
un otra populista de derechas que sí, han gairebé el 10%.
Sí, però vaja, bueno, principi, salvo que sucediera algo muy extraordinario, pero realmente no creemos el 15 de septiembre tendrá que ser Michelle Bachelet la presidenta de Chile.
Perquè un parell de dades tècniques, els qui no han votat en aquesta primera volta podrien votar la segona o cal inscriure-s'hi?
Esto sería lo ideal. Es decir, reitero que los que estamos estamos afuera no podremos votar no, una vez más, pero los que están en lo que, claro,
Tomás... Els que s'han abstingut a Xile, aquest
momento,
50%.
Nosotros, sí, durante siempre en Chile, el voto fue obligatorio.
Sí, sí.
No digo de la dictadura, digo mucho antes del tiempo de Allende, de Frei, de Alessandri, siempre fue el voto obligatorio. Ahora, lógicamente, se ha liberado eso y, claro, ese 45, ese 50 o 52%, según las estadísticas, es decir, quiere decir que hay mucha gente desencantada, evidentemente, al igual que ocurre acá.
Però ¿no? Si no han votat en la primera volta, estan autoritzats per votar
por
la segona?
Supuesto, por supuesto.
Sí, podrien votar. Per tant, això podria donar marge a alguna sorpresa.
Voluntario, pero podrían votar, claro.
Podrían votar. Doncs bé, això és una qüestió que seria l'únic dubte que quedaria, no?, de cara a la gairebé segura victòria de Bachelet a la segona volta. Alguna cosa més sobre les eleccions i les dades tècniques, senyor de Veciana?
No, jo crec que és la gran aposta és la participació. En definitiva, si hi ha participació, es podria donar hipotèticament un gir, però jo ho veig difícil, sobretot perquè la distància és tan gran d'un 20% que ho fa molt complicat. De tota manera, fer menció del mèrit del sistema de segona volta. Jo crec que és un sistema que ajuda també democràticament a depurar la democràcia en busca de grans majories.
Sobretot en els sistemes presidencials com a França, això funciona sí, igual, els dos primers passen a la segona volta, sí. La diferència és que a França no s'exige, o sigui, la segona volta es fa de totes, i aquí si hi ha un 50%, doncs ja no es fa aquesta segona volta. Per cert, el fet que s'hagi pogut presentar Bachelet és perquè, si no és de forma consecutiva, un candidat es pot tornar a presentar, no?
Sí, es que eso se cambió durante este proceso post-Pinochet, en el sentido que no puede volver, aunque tuviera una... De hecho, se retiró con una mayoría impresionante cuando dejó de ser presidenta,
pero no
podía volver a optar. Entonces esto es interesante porque lógicamente la alternancia de un punto de vista vuelve después de 4 años y vuelve lógicamente con una votación altísima, ¿no? Entonces es decir, a diferencia del presidente Piñera, que ha bajado de una forma considerable históricamente, ¿no? Es decir, su apoyo.
Bé, avui hem compartit, estem ja en la recta final del nostre mirador de l'actualitat, hem compartit taula amb el director del Centre Salvador Allende de Barcelona, Eulogio Dávalos, amb el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb l'exdelegat de la institució pública Corpo, responsable de la inversió espanyola a Xile, Tomàs Pablo. Bé, potser una pregunta també històrica per acabar. Xile, creuen vostès que ha tancat les ferides del cop d'estat d'ara fa 40 anys i de la repressió i la manca de llibertats del règim de Pinochet? També a aquesta pregunta podríem afegir que el mateix Pinochet, no és que el vulguem defensar, però ell mateix va promoure una transició també des de la dictadura a la democràcia.
Bueno, pero vamos a ver, aquí voy a emplear una palabra que aprendí acá, que es muy, muy conocida, el pucherazo. Es decir, jamás pensó Pinochet que podía perder, lógicamente, ese plebiscito.
Él va a convocar a las urnas para guanyar.
Lógicamente, lógicamente, inclusive cuando se enteró el mismo Matthei, padre de la candidata, es decir, de tratar de realizar un autogolpe, Fue el general Matei quien le dijo, no, un autogolpe no, tienes que aceptar lo que se ha votado. Y entonces ahí se produjo también un quiebre.
Evidentment, no podem defensar des d'aquí, des d'una ètica humanista cristiana com Radio Estel, els totalitarismes, això evidentment que no, però la història de Xile en aquest sentit és molt peculiar, no? O sigui, un referèndum perd, reconeix la derrota i sobrepassa la democràcia.
Bueno, si tenemos que pensar, alguien dijo que alguna vez Salvador Allende fue elegido por una votación absolutamente democrática, siendo un presidente, siendo un marxista, porque eso no lo negó jamás, ¿no? Y entonces... Es decir, fue elegido. Lo que pasa es que no se respetó su plazo, que era de 6 años, y se dio el golpe de Estado por todos conocidos.
Está claro.
Entonces, es decir, y por la misma vía, es decir, a un presidente fascistoide, como Pinochet, a un presidente, perdón, a un dictador, no fue presidente porque no fue elegido por nadie. Entonces, es decir, se le sacó también por las urnas. Y esto es muy peculiar, sí.
I tant que sí. Hem de recordar que entre les moltes víctimes, i la volem recordar avui especialment, les moltes víctimes del cop d'Estat, hi ha el sacerdot català Joan Alsina, de Girona, que va morir a mans de les tropes pinochetistes al setembre de l'any 1973. Des d'aquí, evidentment, un record per aquest sacerdot.
Perdón, que esas cosas son imposibles de olvidar.
No, evidentment.
De olvidar, no. Porque justamente cuando él estaba en el río Mapocho, cuando lo iban a fusilar, le dijo, no me venden los ojos porque quiero darte el perdón.
Sí, sí. Això, així és com moren els màrtirs,
claro,
no?
Claro, y el recluta que tenía que obedecer lo que le mandaba decir, lógicamente al tiempo... Se colgó, se suicidó.
Ens queden 45 segons. Algun comentari breu més, senyor Tomás Pablo, per acabar?
Bueno, invitar y decir que estamos ante un proceso electoral chileno nuevo. O sea, Chile es una de las tres democracias más antiguas del mundo. Repito, más antiguas del mundo, más antigua que España, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. Solo tuvo una interrupción de 17 años con el señor Pinochet. Pero somos una democracia y somos un país muy fuerte en nuestras instituciones, que es lo que nos distingue dentro del continente latinoamericano y dentro del concierto internacional. Entonces, ver que el futuro que viene en Chile es un futuro seguro, estable, y que están todos invitados a participar.
Gracias.
Del desarrollo de nuestro país. Gracias.
Gracias, Tomás Pablo, Ramón de Baciana y Eulogio Dávalos. Salutacions als xilens que viuen entre nosaltres i a tots els xilens del món. Fins un altre. Bon dia.
Buen día, gracias.
Suerte, Chile.
Adeu-siau.
Ràdio Estel.
Hipercor celebra el seu aniversari amb Ràdio Estel. De dilluns a divendres passades les 9 del matí, no et perdis les ofertes, els descomptes i les sorpreses que l'aniversari Hipercor té preparades per tu. L'aniversari Hipercor, el primer cafè de Ràdio Estel. No el deixis escapar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
T'agrada buscar, provar, descobrir fragàncies noves? O ets fidel a una sola? Siguis com siguis, si t'agrada estrenar, a partir d'ara al Corte Inglés tenim nous preus. Nous preus en les fragàncies que més agraden i també en les últimes novetats. Nous preus perquè estrenis la que et vingui més de gust. Estrena fragància. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb la germana Carme Frauca, que celebra aquest any les noces d'argent com a missionera de Lumen Dei. D'altra banda, també volem comentar avui que durant aquest any de la fe hem estat informant sobre diverses activitats dins l'Església. Una d'elles és una iniciativa que porta el nom de Campanya Mariana i que ha estat organitzada pels missioners de la Unió Lumen Dei, que és al carrer Xuclà, número 19 de Barcelona. Amb la germana Carme parlem durant els propers minuts. germana Carme, bon dia.
Una salutació a tots els oients amb aquest cafè que estem
sí,
aquí al matí.
Efectivament. Germana Carme, Ràdio Estel, està participant també amb aquesta iniciativa de campanya mariana perquè es tracta d'aconseguir que resin molts rosaris durant aquest any de la fe. I nosaltres, com que resem el rosari cada dia a les 7, doncs també ens hem unit cada matí. S'ha assolit l'objectiu d'aquesta campanya?
Miri, no només s'ha assolit, i això és una gran alegria per nosaltres i per tots els oients de Ràdio Estel també, que participen, i comptem amb ells, eh? Estem comptant 3.000 oients de Ràdio Estel cada mes que resen el rosari, o sigui que a veure si és veritat.
Molt bé, molt bé, i potser són molts més, és un recompte
sí.
aproximat.
Exacte. Miri, no només molts rosaris, sinó, com va dir la Mare de Déu al Beat Francesc, a Fàtima, no sé si se'n recorda, el nen,
sí,
el pastoret...
Sí, sí, un dels missatges de Fàtima, els tres pastorinyos de Fàtima.
Sí, li va dir, has de resar el teu rosari. No li va dir molts, sinó el teu. Què vol dir? Que no només és una qüestió de quantitat, sinó, sobretot, del cor que poses a resar el rosari. Evidentment, al resar molts rosaris, fer de la teva vida una meditació com la Mare de Déu és molt bonic, et dona forces, et dona força interior, et dona més estimació pels altres i sobretot pel fill de Déu. I per això nosaltres sí que l'hem assolit. Ignasi, això és una gran alegria. Havíem previst en un principi només 1 milió de rosaris. Després us vàrem informar que això va anar creixent. De fet, ja hem assolit 27 milions de rosaris en tot el món, de persones que s'han unit a aquesta campanya. Però hem arribat aquí i hem dit, llavors farem una altra cosa ara. Hem oferit 10 milions de rosaris més per la pau en el món, que em sembla que és la qüestió que ens dona més de pena a tots en aquest moment a nivell mundial, i sabem que el rosari, aquest acte de fe, d'amor, d'esperança, és molt eficaç per assolir la pau. Llavors, convidem a tots a continuar resant el rosari i a informar-nos aquí al carrer Xuclà 19 de Barcelona.
Al carrer Xuclà 19 de Barcelona, on hi ha la Unió Lumen Dei, està en marxa aquesta campanya, que suposo que és viva fins al 24 de novembre, quan s'acaba l'any de la fe.
Molt bé. Bueno, en aquest moment farem el recompte total, però després continuarem, perquè aquesta campanya mariana és viva i és una cosa que no mor. O sigui que continuem.
Germana Carme Frau, que vostè ha celebrat els 25 anys de missionera, de vida consagrada. Com ho ha celebrat?
Ho he celebrat amb una acció de gràcies total i completa, no? Amb molta joia, amb molta emoció, amb la meva comunitat, amb d'altres persones que van participar-hi, també amb un recordatori que li he portat també a vostè
moltes
amb molt
gràcies,
de carinyo.
Moltes gràcies, sí. L'estem veient amb la imatge de la Mare de Déu del Perpetu Socors i un recordatori on diu Missa d'Acció de Gràcies, que es va celebrar el 20 d'octubre passat.
Exacte. I el vaig celebrar també pensant en tantes persones que tenen una vocació, és a dir, tots els batejats tenim aquesta vocació a la santedat, almenys a la recerca de la santedat, i penso, jo m'he fet missionera, gràcies a Déu, a través d'una experiència, un encontre amb Déu, com diu el Papa Francesc, no? Un encontre amb Jesús, una trobada profona. I m'agradaria molt que d'altres oients també la tinguin, no? Jo convidaria a tots a fer aquesta experiència d'uns exercicis espirituals. Sempre ho repeteixo perquè penso que és molt important. Aquí a casa nostra, per exemple, el 26-27 de novembre, també hi ha una altra tanda, penso que és la manera de trobar-se amb Déu i de canviar totalment el teu horitzó de la vida. No sé si es diu així en català.
Sí, sí, l'horitzó de vida i la interioritat a través del recés i l'exercici espiritual. Germana Carme, una última pregunta. Per aquest final de l'any de la fe, hi ha alguna iniciativa concreta perquè els oients puguin participar-hi?
Sí, una molt maca, que és un concurs de fotografia, el primer concurs de fotografia de la campanya mariana a nivell mundial, i hem proposat, amb un premi de 400 euros per a la persona que porti la fotografia més maca, inèdita de la Mare de Déu de l'Encontre amb Déu. Si venen a casa nostra, trobaran la imatge, venen amb la seva càmera de fotos i a veure qui fa la imatge més maca, eh? A veure qui té més art fotogràfic.
Moltíssimes gràcies, germana Carme Frauca. El carrer Xuclà 19 de Barcelona està al servei de tots els que vulguin conèixer la Unió Missionera Lumen Dei. Vol donar algun telèfon per si algú
sí, clar.
Vol trucar?
Gràcies, Ignasi. 93-301-31-94.
93-301-3194. Moltes felicitats per aquestes noces de plata de vida religiosa. Preguem també per la realitat de la vida consagrada a tot el món, també per aquelles persones que a vegades ho han deixat, que segur que estan patint. Han sortit recentment unes dades de persones que ho deixen i sempre doncs, és també trist, no?
Ja ho crec.
Que el camí no es completi.
Sí, és veritat. I la pregària amb això pot fer molt per curar les ferides i fer que aquestes persones que mai hem de jutjar puguin emprendre un camí nou, també de retorn, perquè mai saps
clar, que encara que sigui d'una altra manera, però la relació amb Déu sempre és oberta. Déu
sí,
no ens deixa
sí,
mai.
Sí, i sobretot el penediment, sempre.
Gràcies, germana Carme. Una abraçada a tota la Unió Missionera Lumen Dei. Adéu-siau.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Són les